sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I avui al Sempre amb tu us volem atençar un ofici molt extès antigament i que ha tornat cada cop. Estem tots més sensibilitzats cap al medi i també cap al que mengem, com ens vestim amb les fibres naturals. Avui hem convidat a la nostra entrevista a la Marga, Marga Aparicio, perquè ens expliqui una mica tot aquest tema que treballa de forma artesanal amb la llana. Marga, bon dia, benvinguda a la ràdio.
Bon dia.
Bon dia. Taller de llanes artesanals. Quan parlem de llana artesanal, llana tothom sabem, no? Tothom ha vist, no? Un jersei de llana, una madeixa de llana. Potser ara també tornen a recuperar-se aquests oficis o aquestes pràctiques antigues. Ja tornem a veure molts tallers de cruixet, que es diu ara fer mitja o fer ganxet, com coneixem popularment. Quan parlem de llana, a què ens referim? Què és la llana?
Mira, la llana és una fibra que és filable. Llavors, pot ser distribuïda en diversos grups. Una seria les d'origen vegetal, que podrien ser escotons, bambú, se'n fa també de soja, de lli. I després hi ha les que serien les proteíniques, que són les que són d'origen animal. Aquí entraria la seda, després hi ha uns subgrups que seria d'ovella, que seria la més coneguda, la merino, i després tindries de cabra, que d'aquí se'n trauria el càixmir i el mohair, després del conill trauríem l'angora, i després de la família dels camèlids el que seria l'alpaca, el camell i la llama.
Què l'ha portat a aquest món?
Doncs mira, per una banda jo era teixidora com usuària, per entendre'ns, uh-huh. i també filadora. Bueno, va haver un moment que em vaig quedar sense feina i vaig decidir que, bueno, poder era un moment de buscar un camí diferent del que havia fet fins ara i utilitzar tots els coneixements que ja tenia per fer-ne una professió. I mira, i aquí estem.
I de moment l'hem de felicitar per aquesta iniciativa. Ens ha explicat una mica què és la llana, i la llana ha estat apreciada des d'antic, sobretot la més coneguda, la més popular, és la de la d'ovella, no? Uh-huh. Té moltes propietats, no?
Sí, a veure, és, per una banda és aïllant, té usos diversos per fer des de... bueno, per supost així, alfombres, aïllaments amb edificis, depenent una mica de les qualitats, es pot donar un ús o un altre, fins i tot també s'utilitza molt per fer feltre, o els abrics de feltre que es feien abans, o que se'n deien de panyo, estan fets amb llana, a feltrada.
Com podem saber si la llana és més bona, de millor qualitat una que l'altra? De què depèn?
Val, a veure, la llana es mesura per micres. La micra és el gruix que té la llana. Per entendre'ns, si una alfombra té 50 micres, quan la toqueu veieu que és molt aspre, és molt dura, és molt consistent. Com més baixa és la micra, més suau és la llana. Llavors, es recomana no teixir-la més avall de 14 micres, que és una suavitat extrema, però a la vegada és tan prima que és molt feble. Val? Llavors, és més fàcil, que sigui més complicat com per filar-la i tot això.
Quin és el camí que fa la llana?
Val, doncs la llana, en un principi, el que es fa és s'esquila l'ovella, uh-huh. es renta, i aquí s'ha d'anar molt al tanto perquè no pots fer mai com xocs de temperatura, perquè això el que fas és fer malbé la llana. Llavors, per què la rentem? La rentem per diverses coses. Una, per treure-li totes les herbetes que té, possibles animalets, i després també per treure-li la lanolina. Ara es treu la lanolina, encara que abans, per exemple, sobretot en zones com del Pirineu, s'utilitzava la lanolina perquè el que feia és que impermeabilitzava la llana. Per tant, quan la gent que estava sobretot doncs, a la muntanya, doncs això el protegia molt, no se li xupava d'aigua la llana.
Feia com impermeable.
Exacte. La lanolina el que fa és que impermeabilitza la llana. El que passa que llavors no queda tan suau, és més vasta, però bueno, aquesta és la fi. Llavors, un cop fet tot aquest procés, el que es fa és passa per unes cardadores, que són com uns tambors amb unes punxetes que pentina la llana i la va posant tota en la mateixa direcció. Un cop tenim això fet, ja passaria el procés de filat. Llavors, un cop comences aquest procés, sempre, evidentment, comences per un sol fil, un cap, el que seria un cap, val? I després tu ja decideixes això com ho plegues, si vols una llana de dos caps, de tres, de quatre, de cinc, llavors, evidentment, bueno, això del que et fa és et varia el gruix de la llana.
Que aquesta, diríem, ha estat la feina de la Marga, no? Durant
bueno,
molts anys,
sí.
Més o menys.
Sí, eh? Sí, és el que he fet com a part d'afiladora, sí.
Arriba la madeixa, no?
Exacte.
Amb diferents textures, amb diferents gruixuts, però abans li hem de donar color.
Exacte. Val.
O després, pregunto.
No, normal, depèn. O sigui, a nivell d'indústria es fa al revés. Primer es tenyeix i després la filen. I amb això és el que aconsegueixen ells fer, a vegades, gradients o canvis de colors, val? Perdó. Quan és fet a mà, el que fas és apliques un mordent, que és el que farà de fixar el color a la llana, i després, depenent de quin tipus de fibra utilitzis, utilitzaràs un tipus de tint o bé un altre. Normalment, el que més es fa a nivell artesanal són les fibres proteíniques, i aquestes s'utilitzen el que se'n diu tints àcids, val? Has de crear una base àcida perquè s'apliqui a la... entri a dintre de la fibra. Llavors, bueno, has de donar-li una mica de temperatura i això és el que tot plegat ajuda a fer el que fixi el color.
Estem parlant amb aquests tints artesanals. Es fa abans de fer la madeixa, no? O després?
No, després, després. O sigui, a nivell artesanal, tu primer tens la troca feta i afilada i després li poses el color. A nivell industrial ho farien al revés.
A l'hora de triar color...
És ampli, això. A veure, el color és un altre món, realment, no? Generalment, treballes a partir de tres colors, que són els colors bàsics, primaris, que seria el groc, el vermell i el... Espera't... i blau, perdó. I amb aquests tres colors aconseguiries fer pràcticament el 99% de colors que et puguis arribar a imaginar.
Tot depèn després de les barreges,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
Sempre diuen que quan hagués de fer una peça compris totes les mateixes alhora perquè
exacte.
Les pintades varien, no surt
sí.
Mai igual, no?
Mai. És una cosa bastant estranya perquè encara que tu mesuris l'aigua, mesures tot, sempre et queda diferent. Bueno, això ja passa a nivell industrial, que evidentment treballen amb uns nivells... bastant acurats, no? Vull dir que amb unes eines i uns materials molt... que poden afinar molt, no? Però fins i tot i així passa.
Un cop tenim la madeixa ja podem elaborar el nostre jersei, no? La nostra bufanda, el nostre gorro. Diuen que a l'hivern, quan fa fred, el millor amic és un bon gorro i una
sí.
Bona bufanda. La llana tira fama, sobretot la llana natural, que pica.
Val. A veure, aquí hi ha dues coses. Per una banda és, tornem a parlar de les micres, depèn de la suavitat de la micra, no? Lo primeta que sigui. I després, de quina família de llanes estiguem treballant. Si, per exemple, estem treballant amb camèlids, les fibres són molt curtes, són molt més curtes que una llana d'ovella, que també hi ha classes d'ovelles, eh? Vull dir que cada ovella dona el seu tipus de llana amb les seves qualitats. Però sobretot quan parlem amb les de camèlids, per exemple, l'alpaca és una llana que és molt calenta, abriga molt, és molt agradable, és lleugera, no pesa, però té un petit inconvenient, que és que tu quan la toques amb troca, o fins i tot quan l'estàs teixint, és molt, molt, molt agradable i és calenta. Però el fet de tindre la fibra tan curta, el que passa és que queden com capets, que surten, val? I això, de vegades, quan et toca el coll, és quan tu tens aquesta sensació d'aquest pica. No és un problema de la qualitat, és un problema de amb què està teixit, val? Hi ha gent que, a pesar de tot, li agrada molt, bueno, doncs et poses un jerseiet de coll alt que no et toqui la pell, o un mocador de coll, i amb això ja ho deixes arreglat. Després també tens el tema de les boles. Tinc un jersei que em fa boles. Això és que aquest jersei és dolent. No, no és dolent. Depèn del filat que s'ha utilitzat, ens torna a passar una mica això, val? Que té més capets que surten. Llavors, això a base de rosse es va fent aquestes boles. Hi ha una manera molt, molt senzilla de fer, que a més no fas malbé la peça, i és les llimes de les ungles, uh-huh. Aquestes que són negres, que són tan potents, doncs tu pentines aquest jersei i... et va arrossegant aquestes boles i et va traient tot aquest sobrant com de palet. Uh-huh. Val? I amb això la peça et queda perfecta. i no té cap problema, no és un problema de qualitat, perquè si tu t'hi fixes en un jersei d'aquests que són acrílics 100%, no et fa mai bola. És que un acrílic 100% tampoc és transpirable. Bé, no és llana. Està clar que no és llana ni en cap sentit, no?
La llana, una peça llana, l'hem d'estimar i l'hem de cuidar i l'hem de rentar també d'una manera especial.
Sí.
La podem posar a la rentadora? Millor rentar-la a mà? Quins productes podem utilitzar?
Val, a veure, es podria fer de les dues maneres. Sempre i quan tinguem en compte que hi ha unes llanes que tenen un tractament que es diu superwash. Això vol dir que és apte per rentar amb rentadora. Són tractaments que se'ls fa a nivell industrial perquè no s'encongeixin. Això no quita que no pots posar ni la rentadora molt alta ni res, perquè el problema que tenim és que quan tu fas un xoc d'escalfor, que podria ser quan tu poses la peça a la rentadora i al donar voltes al tambor, es crea un escalfor per rossament, i això el que fa és que la llana, que si nosaltres la veiéssim al microscopi, té com unes escates, val? Quan nosaltres els hi fem aquest xoc de fred-calor, aquestes escates s'obren. Quan aquestes escates s'obren, s'entrecreuen unes amb les altres, i això és el que ens fa l'afaltrament. Quan nosaltres posem per error un jersei de llana a la rentadora i quan la traiem ens ha quedat superpetit. Val? Això és el que ha passat. Quan aquest procés s'inicia no hi ha una volta enrere. Val? Jo sempre recomano, sobretot si és un jersei fet a mà, per supost encara més, però fins i tot si és comprat. L'ideal seria rentar-lo amb xampú del cabell i suavitzant del cabell, perquè hem de pensar que a la fi la llana és el cabell de l'ovella o de l'animalet que fem servir, és igual, no? Llavors l'hauríem de tractar amb cura. Tenim molt costum de dir, bueno, però és que jo ja faig servir un sabó especial per roba. Mirem les etiquetes i veurem que no és sabó. En realitat el que estem fent servir és detergent. És detergent, és un producte 100% químic, i llavors, al mateix temps que t'està netejant i t'està traient taques, s'endú color i fa bastant malbé la llana. Jo és el que recomano, i de fet és com jo tracto totes les meves peces de llana, o sigui, no, ni se m'acut posar-la a la rentadora ni utilitzar segons quina mena de detergents.
Prenem nota, ens recomana les peces de llana rentar-les amb sabó, amb xampú, xampú de cabell i suavitzant de cabell.
Exacte. I amb això queda perfecte.
Destenyixen les...
No, a veure, en un principi no hauria de destenyir una llana. Sí que és veritat que de vegades depèn de quins colors, fins i tot passa amb les llanes comercials, tot el que són colors vermells, esturqueses, són colors que... Bueno, són una mica més complicadets i llavors tenen poder una certa tendència. Arriba un moment en el que ja no perd, eh? De tota manera, es queda ja com estable i ja està.
De tota manera, se'l pot a casa fer un retintat? Si mos ha perdut o millor no?
Sí, a veure, sí, de fet, a veure, quan abans parlàvem de tints àcids, podria ser, bueno, no sé si es poden dir marques, però els tints que tu trobes en un supermercat, els de tota la vida. Vull dir que hem fet servir per retenyir texans, una samarreta que ens ha quedat una mica deslluïda, el típic, no? Color una mica ala de mosca, doncs tornes a retenyir-la. És el mateix sistema, eh?
Hem parlat d'escongir, però també a vegades ens trobem que ens comprem un jersei de llana i se mos fa gran. Sembla un sac. Què passa aquí?
Val, a veure, per evitar això, el que seria important és mai penjar-lo. Sempre l'hauríem de posar pla. Val? Jo a vegades el que...
Penjar-lo en sec a l'hora d'estendre'l o a l'hora de desar-lo a l'armari?
No, quan el rentes, bàsicament, et passa això. O sigui, el seu és... O sigui, el correcte, hauríem de rentar-lo...
A mà?
A mà.
Un xampú de cabell.
I suavitzant, que no se'ns oblidi.
Suavitzant de cabell.
Exacte. I després agafar una tovallola, per exemple, i treure-li l'excés d'aigua. Un cop tenim fet això...
L'emboliquem,
exacte,
a la tovallola.
Exacte, sí, l'enrosquem
i... Una rosca.
Exacte, perquè tregui l'excés d'aigua que tingui.
I així no pesa tant, no?
Exacte, perquè clar, què ens passa? Que quan nosaltres el pengem, amb tota la càrrega d'aigua que té, li hem afegit pes, i això el que fa és que ho estira. Si tu després agafes i el poses pla, tu aquí ja li dones tu una mica la forma i el portes tu al lloc. Correcte, i, li, sí. I ja està. I amb això, normalment, sí que la vista diries que t'ha quedat més gran, però ja veuràs quan seca, tot això té un retorn.
Hem de pres a rentar una peça de roba amb el xampú, rentat a mà i estendre'l. A l'hora de guardar-lo a l'armari també el doblem?
Sí, normal.
No, no el pengem amb una perxa, no?
No tens per què. O sigui, plegat mateix et va bé. O sigui, no, un cop està sec, ja està.
Marga, cada vegada hi ha més sensibilització cap a aquests productes naturals, ecològics, artesanals, oficis d'abans en general que quasi tots tornen amb el cas teu, no? Sí. Per quedar-te a l'atur i ser valenta, no? Sí. I de tirar un ofici, una tècnica que pues, avui en dia pues, està una mica de forma artesanal, podem dir una mica aparcada. Com veus tot aquest món?
Bé.
La gent, estem sensibilitzats cada vegada més
a veure,
cap, a, jo... cap a la vida, cap als productes més naturals?
A veure, sí, però també s'ha de tindre molt clar que són productes que els processos que tens que fer per acabar-los són llargs i costosos. I llavors els preus tampoc són els habituals, no? Estem molt acostumats a lo millor doncs d'anar a una botiga, a una llana comercial, que evidentment no té el preu que té aquest. Sí que és cert que amb el cas de la llana, la gent que habitualment teixeix cada vegada busca més un tipus de producte que poder no sigui tan majoritari, si vols, no? O sigui, s'està més per la qualitat, perquè també es valoren diverses coses en aquí, no? Primera, que quan tu estàs teixint, per una banda és el teu oci, no? I després acabes amb una prenda feta i que tu et posaràs. I llavors li dediques temps i li dediques molt d'amor, també, no? A l'hora de fer. I també t'estàs fent una cosa que és una peça única, a la fi, no? Vull dir, no n'hi hauran dos d'iguals, no? I llavors, clar, també acabes valorant aquest tipus de coses. Quina qualitat és, quin color vull... És coses que no t'ofereix una cosa més comercial. I m'imagino que exactament passaria amb alimentació o amb qualsevol altra cosa que estigui feta artesanalment, no?
I ja per acabar, Marga, hi ha una dita molt extesa, molt popular, que diu que uns s'enduen la fama i els altres carden la llana.
Ben cert.
No sé si vols afegir alguna cosa per aquesta dita o si saps ben bé l'arrel d'on sorgeix.
No, la veritat és que no en tinc ni idea, però m'agrada, realment. És molt adequada per l'ocasió.
Marga, moltes gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres en aquest temps de ràdio, el Sempre amb tu i endavant en la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem parlat amb Marga Aparicio d'aquest taller artesanal que té a la nostra població i aquesta nova manera de veure la vida.